El món a RAC 1, amb Joan Lluís Garcia.
Hem arribat a 3:15 del matí. Explicàvem a l'informatiu, us ho hem avançat de fet a 8:45 del matí, que l'Hospital Sant Joan de Déu i el Barça han posat en marxa un estudi per analitzar la capacitat de transmissió del coronavirus entre adolescents i joves. Aquest estudi es du a terme a la Masia del Barça i participen 185 jugadors de les categories base del club i 45 adults que conviuen amb ells. Parlem d'aquesta iniciativa amb la Yolanda Jordán, que és pediatra especialista en malalties infeccioses de Sant Joan de Déu, la Mariona Miret, que és responsable de programes de Barça Foundation, i també la Cristina Saez, ja sabeu que és periodista i col·laboradora del món a RAC1 i de La Vanguardia. Molt bon dia a totes tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Cristina, posa'ns en antecedents d'aquesta iniciativa.
Doncs aquesta iniciativa és conjunta entre l'Hospital Sant Joan de Déu i també el Futbol Club Barcelona. Forma part de la plataforma Kids Corona, que suposo que ara la doctora Jordán ens explicarà, d'investigació sobre la Covid i els nens. És la tercera part d'aquest estudi. Aleshores, des del mes d'agost estan estudiant quina és la transmissió i el contagi que hi ha entre joves de 12 a 20 anys a dins de la Masia del Barça. El que volen fer és complementar la informació que ja van obtenir els casals aquest estiu, on van estudiar precisament quina era la transmissió del contagi en nens més petits, de 12 anys. Però sembla ser que hi ha una barrera entre els 12 i més endavant que podria canviar tant contagi com transmissió. Suposo que això és el que volen una mica aclarir.
Yolanda, precisament per això, per què a la Masia del Barça? Què hi preteneu buscar o trobar? És en aquest el que explicava la Cristina ara?
Sí, exactament. Sobretot el fer... Bueno, amb el Barça sempre hi ha, no?, una forta aliança entre la Fundació del Club i l'Hospital, i una mica el que ens interessava molt és veure què succeïa amb la transmissió, no només en llocs més semblants a l'escola, sinó també amb l'activitat esportiva i el lleure, i en aquest cas doncs, era una oportunitat perfecta el poder fer aquest estudi a la Masia del Barça per, en aquest entorn que és una mica diferent, i sobretot pel que deia la Cristina, no?, per la diferent edat dels nois i noies que hi participen.
Mariona, en quin moment va entrar en escena el club i concretament la Masia?
A veure, quan ens vam presentar aquest projecte ja fa uns mesos, des de la Fundació de Barça vam veure que era molt interessant i ja ens vam mobilitzar per buscar finançament pel projecte. I vam proposar a un dels nostres partners, que ja ens financia el programa de refugiats, la Fundació Stavros Niarchos Foundation, els hi va encantar la idea i de fet ells ja van fer una aportació econòmica important, no?, que va poder permetre iniciar aquesta recerca. Aleshores, per nosaltres tenia molt de sentit, no?, de poder-hi participar també com un actor actiu, no?, en la recerca, com és a través dels jugadors de l'esport formatiu del club.
Clar, perquè Mariona, la Masia, entenc que està considerat un entorn més o menys controlat. No sé com és la vida i l'activitat que hi ha a la Masia amb tots aquests nanos que hi viuen i quines mesures s'hi han pres al llarg d'aquests mesos per mirar d'aturar el coronavirus.
Bueno, jo crec que com qualsevol club esportiu, però amb l'entorn que estem, s'han posat unes mesures molt estrictes. Llavors, és un entorn molt controlat, hi ha unes mesures de protocol, no?, d'higiene, d'entrades, sortides superestrictes, i això permet també, no?, que l'estudi permeti tindre aquests objectes, no?, de recerca pues, sota control.
Cristina, perquè el seguiment en què consisteix? És a dir, es van fent PCRs de manera regular?
Doncs imagino que es farà com es va fer aquest estiu als casals, això la doctora Jordán ens voldrà complementar. Tinc entès que el que es fa és cada setmana una PCR en saliva a tots els nanos que hi ha a la Masia i després cada 15 dies una prova PCR en nasofaringe. A més de tests serològics de manera regular.
És així, doctora?
Sí, exactament. Es tracta una miqueta de fer, no?, aquest screening en tots els nois i noies que estan a la Masia i també en alguns altres grups que poden o no tenir més contacte directe amb aquest entorn de la Masia, i fem exactament el que ha comentat la Cristina. També incorporem unes enquestes de salut, que també són setmanals, i d'aquesta manera doncs, tenim un primer objectiu, que seria detectar molt ràpidament qualsevol noi o noia que pugui estar, no?, iniciant la infecció. D'altra banda, com que es treballa, no?, dintre aquestes mesures de prevenció que deia la Mariona, també amb grups, no?, a bombolla, grups estancs o estables en la mesura que es pot, doncs ràpidament, si hi hagués algun cas, doncs tenir els contactes molt ben catalogats i, per tant, només fer confinament d'aquests grups petits i, per altra banda, el que també és interessant són aquestes enquestes de salut que també ens ajuden a veure, en cas que hi hagi un positiu i que hagués transmissió, doncs veure exactament si la transmissió ha estat més en l'àmbit, no?, de l'esport o potser, no?, en algun noi o noia que no viuen directament a la masia, doncs que hagi estat fins i tot a casa. I la veritat és que, de moment, la rutina, no?, ja la tenim, portem 2 mesos d'estudi i amb totes aquestes proves doncs, queda molt ben lligada a tota la recerca.
Això volia preguntar-li també, perquè aquest estudi es va posar en marxa a l'agost, està previst que s'allargui ben bé un parell de mesos més. I quins resultats han pogut trobar, què han pogut confirmar o constatar?
Doncs, de moment, el que veiem és que s'està reproduint una mica el model que vam observar en els casals i que, de fet, s'està observant a les escoles, que és que, tot i que aquests participants són més grans, com deia la Cristina, no? Són nois i noies entre 18 i 20 anys, la taxa d'infecció és baixíssima. Només hem tingut 2 casos d'infecció que, a més, han evolucionat molt bé, sense cap mena de complicació, i que no han transmès la infecció a cap dels companys, no? ni altres joves, ni els adults que estan en contacte amb ells. És a dir, que sembla que, inclús amb aquestes edats més elevades, el fet de treballar amb totes aquestes mesures de prevenció, que realment es duen a terme d'una forma molt estricta, doncs sembla que preveu la infecció i, sobretot, el que és importantíssim, la transmissió, no? Perquè era una dels aspectes que ens feien por de dir, potser tens un cas i acaba tothom infectat i res, més aviat tot el contrari. O sigui que, de moment, els resultats molt esperançadors.
I quines conclusions es poden extreure d'aquests resultats que ara ens explicava?
Doncs, per una banda, això, no?, que és imprescindible tenir molt ben afiliats quins són els grups de convivència, els grups estables d'aquests nois i noies, perquè, a més, realment és un entorn on hi conviuen un gran número de participants, és a dir, dinen, dormen en habitacions i, realment, doncs, el número és baixíssim, és a dir, en primer lloc, que tot i l'edat, potser si es fan les mesures de prevenció ben fetes, com estàvem comentant, doncs la taxa d'infecció és baixa. I després haurem de veure si hi ha algun dintell, no? Avui sortia també a les notícies que potser els que més estan transmetent són nois i noies més grans, no? Ja passant ja a una edat més universitària. Però de moment el que veiem en edats, no? Almenys per sota de 20 el que estem veient és que ara mateix la infecció i la transmissió és baixíssima. I, per tant, tot això també, com a segona conclusió, penses que tot el que és l'esport, no?, més amateur, i el problema d'ara ja diem les escoles, probablement és l'últim que hem de tancar, no? Uh-huh. Però jo potser aniria inclús una passa més enllà, i és que l'activitat de lleure, sobretot en entorns oberts i en entorns tan ben controlats, potser també en nens o en adolescents, és una de les activitats que més tard hauríem de tancar, perquè realment, quan es fan les coses bé, almenys ara mateix, a meitat d'estudi, veiem que funciona.
És a dir, estem parlant de les extraescolars que tanta controvèrsia han aixecat, si s'havien de tirar endavant, si no, sí, si s'estaven trencant grups bombolles, si no. És a dir, aquest estudi, si més no, un primer indicador, i no és, vaja, i no és menor, indicaria doncs, la seguretat d'aquest tipus d'activitats.
Sobretot quan fa referència a esport, no? Extrapolar-ho hi ha activitats, no?, que són més tancades o en classes petites és més complicat, però si més no, a nivell d'esport hi ha jugadors de futbol, de bàsquet, hi ha també algun noi i noia de la Masia que són de handball o de hockey, i ara mateix doncs, els resultats són aquests que us comento, uns números realment molt baixos.
Doncs és una gran notícia perquè, com dèiem, hi havia aquesta incertesa sobre les activitats extraescolars i aquests estudis que es van fent, que ens van arribant en comptagotes, doncs donarien o aportarien seguretat d'aquest tipus d'activitats esportives, per altra banda, tan necessàries en una etapa de formació com són la dels nanos, no? Estàvem parlant, també ho apuntava ara vostè, doctora, el fet d'aquesta convivència, que clar, la Masia no deixa de ser una residència d'estudiants, d'esportistes d'elit, però una residència de joves. És veritat que la diferència no és ben bé la mateixa, potser, però clar, venim d'aquesta informació que tenim a Barcelona, doncs hi ha 2 col·legis majors tancats, és a dir, 2 residències universitàries tancades per 2 brots importants de coronavirus. Això per què és? Per les bones pràctiques que s'estan portant a terme a la Masia o pel que vostè apuntava ara, per un tema d'edat?
Sí, jo penso que un factor importantíssim, i no ens cansarem de dir-ho, són les mesures de prevenció, no? En aquestes altres residències de joves, clar, no s'ha puntualitzat exactament el què, no? Però probablement el perill... Jo avui ho parlàvem, no? Discutíem aquest matí, que probablement tota l'activitat que està com supervisada i està molt ben estandarditzada quines mesures de prevenció s'han de fer, són entorns segurs. Un altre tema és que fora d'aquests entorns segurs, doncs si després hi ha, no? Diguéssim, festes, no? Perquè ens entenguem tots, on potser, no, descuidem una mica totes aquestes mesures de prevenció, doncs probablement aquest és el punt més fort, jo crec, que és descuidar les mesures de prevenció. I en aquest sentit, la Masia i en tot l'entorn, no, del club, doncs s'està posant tot l'èmfasi i totes les mesures que calen perquè això no succeeix. Jo crec que aquest és el factor més important, no despistar-nos en entorns més lúdics, no? O que ja ens oblidem de en quina situació estem, perquè això probablement el baixar la guàrdia és el que condiciona després aquests brots.
Mariona, perquè quin és el protocol a la Masia quan es detecta un positiu?
Bueno, el protocol és com el protocol que hi ha actualment al país, no? Doncs que el grup Bombolla s'ha de posar en quarantena, no? I fer un seguiment. Però sí que estic d'acord amb la doctora Jordan que s'ha sigut molt, molt estricta, i jo crec que hi ha hagut una presa de consciència, no? Que això també és important, perquè poden haver molts protocols, però si no hi ha una presa de consciència que no, cada individu s'ho pren en sèrio, doncs aquí és on tenim aquests factors, no? Que poden ser més perillosos. Jo crec que hi ha hagut per part de tots les famílies, els jugadors i les jugadores, una presa de consciència molt gran i que fa que no es posi en risc, no, el no posar en terme totes aquestes mesures que són estrictes, però que han permès això, una molt baixa incidència.
Perquè ho dèiem abans fa una estona, aquest estudi que es va fer durant el juliol i agost als casals d'estiu, també va servir, Cristina, per concloure que els menors de 12 anys no van ser grans transmissors de la malaltia. I, per tant, això que ens està explicant ara la doctora Yolanda Jordan també apuntalaria aquesta tesi, no?
Sí, de fet, els estudis que hi ha fins ara apunten cap aquí, cap a aquesta... Això que acabes de comentar, no? Que no són grans transmissions de la malaltia. A l'estudi que es va fer als casals a l'estiu van estar seguint 2.000 nanos fins a 12, 14 anys, em sembla que era, i només van trobar-ne 39 casos índex, això vol dir de nova aparició. I d'aquests 39, només 30 eren nens i només van provocar 12 altres contagis. Per tant, realment, l'índex de transmissió és molt baix. Hi ha moltes hipòtesis en marxa per intentar explicar per què els nens no semblen ser grans transmissors. Això potser la doctora Jordan ens pot explicar, des de coses així que semblen una mica surrealistes, com que són molt baixets i, per tant, quan estornuden, estosseguen o parlen, clar, no ens arriba als adults.
Queda baix.
Fins a coses que tenen a veure ja amb la seva genètica, no? Com que tenen menys receptors a C2 o fins i tot la microbiota que tenen a la gola.
Van per què aquestes hipòtesis, doctora Jordan?
Sí, doncs, en quant a hipòtesis així més científiques, no? El que un dels aspectes, com comentava la Cristina, és aquests receptors, no? De l'enzim convertidor de l'angiotensina, que és un enzim que és necessari per poder entrar el virus a la cèl·lula, i el que sembla que s'està veient és que els nens tenen menys quantitat de receptor i, per tant, afavoriria el fet de que el virus no pugui entrar i, per tant, no pugui replicar-se. Aquesta és una línia d'investigació. Després, l'altra línia molt important és tot el tema de la microbiota. Sabem que, sobretot en els nens més petits, sobretot els menors de 5-7 anyets, tenen una microbiota, no? Tota aquesta flora que parlem, no? I que està tan de moda, sobretot a nivell de nasofaringe, que el que veiem és que és molt rica, és molt, molt diferent en gèrmens, molt variada, i això ja hem vist amb altres malalties, tant bacterianes com víriques, s'està veient que és un factor protector. De manera que el virus que acaba entrant, no?, per la mucosa nasal o la mucosa nasofaringe, doncs es troba amb una flora que és capaç de fer-hi front i dificulta la seva entrada. És la segona hipòtesi més important. També s'està parlant de que potser el virus tingui... Això no acaba d'estar clar, però potser en nens té una miqueta menys de càrrega. D'altra banda, els nens, el que sí que és cert és que quan estosseguen o estornuden no ho fan amb tanta força tampoc com un adult. I en aquest sentit, no? Doncs el fet de generar aerosols potser també seria més baix. En medicina és rar, no?, que un fet sigui degut a una cosa només, probablement doncs hagi, no?, una varietat de totes aquestes hipòtesis.
És a dir, que hi ha diversos factors que expliquen aquesta poca transmissió dels virus entre els més petits. També parlen dels més petits, però això fins a quina edat és?
Doncs en l'estudi de Casals, de fet, vam veure, sobretot els nens, la gran majoria de nens eren menors de 12 anys, però també en teníem fins a 15, com deia la Cristina, i de fet, en aquest estudi de Casals ja vam veure que no havia diferències per edat, ni si partíem en menor de 10 anys i major de 10 anys, ni si partíem en 12. O sigui que potser tots aquests factors actuarien en nens, almenys el que hem estudiat, per sota de 14 anys.
Doctora, després d'aquest estudi que estan elaborant amb la Masia del Barça, es treballen fent algun altre rastreig o seguiment en algun altre àmbit?
Sí, ens agradaria, no?, sobretot seguir en el tema del lleure. Com hem comentat, ara estem tractant el tema esportiu, però seria molt interessant també, no?, amb altres activitats extraescolars. I després també tot el que seguim fent des de que van començar tots aquests estudis és investigar una mica més, no?, en treballs diferents, més de fisiopatologia, més del per què, no?, els nens tenen la infecció més lleu i tot el tema aquest de la transmissió, que això són estudis que també tenim començat i que continuem.
Doncs és molt interessant sentir aquestes explicacions i també tranquil·litzadores en un context, doncs, que venim de males notícies per on som i sobretot per on, cap on anem, sentir, doncs, que els nanos, els més petits, ja ho hem pogut comprovar amb les escoles, que no hi ha ni un 2% de les aules clausurades de totes les aules del país, ja s'apuntava en aquest sentit. Hi havia aquest estudi d'aquest estiu passat referent als Casals, que també era molt positiu, però aquest estudi que està en marxa, doncs, a la Masia del Barça, apadrinat entre l'Hospital Sant Joan de Déu i també, evidentment, doncs, la Barça Foundation, doncs sembla que també va en aquesta línia i, per tant, també serien bones notícies. Yolanda Jordán, pediatra especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. També a la Mariona Miret, que és responsable de programes de la Barça Foundation, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a la Cristina Saez, que és periodista i col·laboradora del Món a RAC1. Moltíssimes gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres.